Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com estem? Avui és dimarts 3 de juny del 2025. Avui sabrem al supermatí per què el president de l'Audiència de Girona diu que el col·lapse dels jutjats continuarà tot i les noves unitats previstes. També explicarem la condemna a 9 anys i mig de presó per un violador reincident a Torroella i repassarem els principals acords del ple del Consell Comarcal del Baix Empordà que volen reforçar la col·laboració entre municipis. Farem balanç del carrusel Costa Brava 2025 amb la colla Garnatxa com a gran guanyadora i coneixerem els detalls de la nova edició del Festival Riures de Calonge i Sant Antoni. També parlem de la nova edició de la Fira del Conte que ja arriba, la Fira del Conte de Sant Feliu, que arriba a la desena edició. Són les 8, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Avui al supermatí entrevistarem l'Anna Maria Cortada. És infermera referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut de Palamós per parlar amb ella de les eines i l'acompanyament que existeix per deixar de fumar. I avui, com que és dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Va, comencem. El president de l'Audiència de Girona alerta que les 7 noves unitats judicials previstes no resoldran el col·lapse actual als jutjats.
El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, adverteix que la creació de noves unitats judicials no serà suficient per revertir el col·lapse que pateix el sistema. Denuncia una sobrecàrrega de feina alarmant i reclama més inversions i estabilitat a les plantilles per millorar l'atenció als casos més sensibles.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys i mig de presó Jaume Lozano, el violador reincident que va agredir una dona de la neteja a Torroella de Montgrí.
Els fets van passar el 25 de juliol del 2020. La sentència considera provat que el processat va fer que la víctima es canviés de roba per treballar tan sols amb una bata i que mentre es feinejava a casa seva li va fer tocaments i li va introduir els dits a les parts íntimes més d'una desena de vegades.
El ple del Consell Comarcal aprova una quinzena d'acords per reforçar la col·laboració municipal i la gestió sostenible del territori.
La sessió de juny ha destacat la gestió dels menjadors escolars i la prevenció d'incendis. També s'han aprovat convenis amb ajuntaments, noves regulacions fiscals, el pla de diversitat i mocions per l'habitatge i el català.
I més notícies, en aquest cas parlem del carrusel Costa Brava, que ha deixat com a grans guanyadores les colles Garnatxa en l'apartat de carrosses i de Queens en l'apartat de comparses. La Garnatxa també ha obtingut el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals i la comparsa de Queens, inspirada en el mite de Medusa, s'endú el primer premi i diversos accèssits per la seva originalitat, caracterització i posada en escena. Parlem de diversos esdeveniments culturals que arriben les pròximes setmanes. Per començar, el Festival Riures de Calonge i Sant Antoni, que arriba a la seva segona edició.
Ho fa amb una proposta d'humor en català que combina cultura i gastronomia en un entorn privilegiat. Els espectacles tindran lloc al Parc del Collet de Sant Antoni de Calonge, un espai natural amb vistes al mar.
Jo recomano força aquest festival d'humor, l'any passat hi vam ser i ens va agradar molt. Sant Feliu de Guíxols es prepara per la desena edició de la Fira del Conte. Explica'm.
La proposta cultural, que ja s'ha convertit en una cita imprescindible de l'inici del mes de juny, omplirà la ciutat d'activitats al voltant del món dels contes. N'hem parlat en una entrevista al Supermatí amb la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cotxarero.
L'Estartit celebra el Costa Brava Blue Wave Fest.
Aquest és un esdeveniment que busca promoure la conservació marina. El festival se celebra entre el 30 de maig i el 9 de juny en diverses poblacions de la Costa Brava.
I Palamós tanca la nova edició del projecte Rossinyol que connecta estudiants universitaris amb joves nouvinguts per afavorir la inclusió social.
Palamós ha celebrat la cloenda del projecte Rossinyol, una iniciativa de mentoria entre joves nouvinguts i estudiants de la Universitat de Girona. Set nois i noies d'entre 12 i 15 anys arribats d'Hondures, Colòmbia i Perú han participat en activitats per conèixer l'entorn i millorar l'ús social del català.
En esports, Palafrugell acollirà el campionat d'autonomies sub-18 d'atletisme amb 400 atletes d'arreu de l'estat. L'estadi municipal Josep Pla i Arbonès serà l'escenari del campionat d'autonomies sub-18 que se celebrarà el dissabte 21 de juny. Hi participaran 400 atletes que representaran les diferents comunitats autònomes. El programa inclou proves masculines i femenines, relleus mixtos i una classificació conjunta. La presentació oficial serà aquest divendres 6 de juny durant la festa de l'esport a Palafrugell. I Begur dona el tret de sortida a la remodelació dels vestidors del camp de futbol, unes obres que duraran 10 mesos i mig.
Durant els treballs s'instal·laran mòduls prefabricats perquè els equips i els àrbitres puguin continuar fent activitat esportiva. El projecte, valorat en més d'1,5 milions d'euros, té una durada prevista de 10 mesos i mig.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà estan passant coses, per exemple, que el Tribunal Constitucional avalaria, segons la filtració de diversos mitjans, la llei d'amnistia, però això no garanteix encara la tornada de Puigdemont, Comín i Puig. Les defenses consideren que l'esborrany és un pas petit i esperen com resoldre al Suprem la qüestió de la malversació. Rússia i Ucraïna han acordat un nou intercanvi de presoners i el retorn dels cossos dels soldats morts. Ucraïna també ha demanat una cimera amb Putin i Trump per avançar cap a la pau. Un jove ha mort i la seva mare ha quedat ferida greu a Setmanat en un possible cas de violència masclista. El presumpte agressor s'hauria suïcidat i el cas és sota secret de sumari. La Comissió Europea multa amb 329 milions d'euros Glovo i Delivery Hero per haver actuat com un càrtel i repartir-se al mercat quan encara eren empreses independents. Un tribunal alemany ha declarat il·legals les devolucions en calents de migrants. La justícia considera que cal aplicar el procediment europeu de Dublín abans de retornar sol·licitants d'asil. I el volcà Etna ha fet una nova erupció espectacular amb una gran columna de fum de més de 6 quilòmetres, però en principi no ha posat en perill ni la població ni tampoc el trànsit aeri.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs vinga, amb la previsió del temps d'avui. Avui esperem una jornada ben tranquil·la al Baix Empordà. Poques novetats al temps, a l'espera d'un petit canvi de temps que tindrem demà dimecres amb algun ruixat. Per tant, avui esperem una nova jornada de cel dominat pel sol, amb teranyines de núvols alts que aniran passant. A la tarda els núvols es podrien fer una mica més gruixuts, però sense conseqüència. La temperatura serà una mica més alta aquest migdia, amb valors propers als 30 graus a l'interior, i la mar ben tranquil·la, amb vents fluixos de gregal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
De seguida entrevistarem l'Anna Maria Cortada, és la infermera referent en tabaquisme a l'àrea bàsica de salut de Palamós, per parlar de les eines i l'acompanyament per deixar de fumar i l'acció que han fet des del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà en aquest sentit. I com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Però abans, el comentari del dia amb l'economista Xavier Ferrer.
La geopolítica dels negocis. Els 100 primers dies de la presidència de Trump han trasbalsat el món amb un seguit de propostes concretades en 211 ordres executives que han trencat l'equilibri establert, ocasionant pors i incertesa a aliats com la Unió Europea i també desconcert mundial amb l'aplicació d'arancels, sense menys tenir l'impacte intern que representa l'expulsió d'immigrants, la fixació en la feina dels jutges i de qui no pensa com ell. Veiem, però, que la realitat rebaixa les proclames de Trump, donat que algunes no acaben d'aplicar-se i d'altres s'adapten a un escenari negociat, com és el cas dels arancels. Primer ja va cedir els que volia aplicar la Unió Europea i d'altres estats, facilitant un període de dies, de 90 dies, amb voluntat de trobar algun punt d'acord en les dues parts. I pel que fa a la Xina, que havia suggerit uns arancels del 145%, han quedat en un 30%, un 110% menys, després de les negociacions de Suïssa. De fet, també va passar el començament de mandat amb Mèxic i Canadà, i ara també amb la Unió Europea. Pel que fa a l'àmbit polític, la realitat dels resultats de les eleccions a Canadà i Austràlia, en els que han guanyat opcions contràries a les polítiques de Trump, demostra el rebuig a la seva manera de fer política. En l'àmbit econòmic hem vist la reacció de les borses a les proclames, que han provocat canvis substancials a les paraules inicials. Això sí, presentant les noves propostes com si els Estats Units fossin els beneficiats. Una altra característica és la manera de gestionar la governança, més en criteris de benefici que no pas polítics, socials i econòmics que millorin la vida de la ciutadania. S'ha vist amb la recent visita a l'Aràbia Saudí, on ha signat un acord d'associació econòmica i militar per valor de 600.000 milions de dòlars. De fet, tot plegat amb un rerefons d'una geopolítica basada en els negocis.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Va triomfar fa força anys amb This is Alive i ara torna amb Forward. És l'Amy MacDonald.
Per matí, de dilluns a divendres de 8 a 9, repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de 9 del matí, dimarts 3 de juny del 2025. Aquesta setmana passada el Baix Empordà, a través dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, van celebrar la Setmana Sense Fum. Però deixar de fumar és una cursa de fons i des del CIBE, des del Sistema de Salut del Baix Empordà, fan feines i tasques per mirar que els usuaris deixin de fumar. Per parlar-ne ens visita la infermera referent de tabac de l'ABS de Palamós, de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, l'Anna Maria Cortada. Bon dia.
Bon dia.
Quines són les iniciatives, les principals iniciatives que dueu a terme des dels CAPs, des dels ambulatoris, àrees bàsiques de salut, per mirar de reduir o frenar l'ús del tabac entre els usuaris?
Doncs oferim sempre consulta individualitzada. Quan qualsevol usuari vol deixar de fumar, demana hora amb l'infermera i llavors fem una mica d'història del seu procés. Quant temps fa que fume, quin és el seu grau de dependència, quin és el grau de motivació per deixar de fumar, i a partir d'aquí establim un tractament individualitzat. Oferim suport doncs, per tot el tema de la dependència física, oferim canvis d'alimentació, fomentem l'exercici físic i deixem que l'usuari ens pregunti tot allò que li preocupa abans de deixar de fumar.
El tema de la lluita contra el tabaquisme és una prioritat a nivell de recursos, vull dir, a nivell de personal, de temps?
Sí, perquè el tabac, com ja sabem, té moltes conseqüències, sobretot a nivell cardiovascular, causa malalties de MEPOC, afecta molt a nivell pulmonar, pot afectar també amb neoplàsies. Ara mateix també tenim molta gent jove que estan començant a fumar, tot el tema amb els vapers, i hem d'incidir-hi molt perquè aquestes persones no, tinguin una millor salut.
Ara m'ha començat a dir, quan arriba un usuari que vol deixar de fumar, quin és el protocol o procediment? És a dir, m'ha dit que el visita la infermera, no?
Sí, la persona pot anar al taulell amb les administratives, demana hora amb l'infermera i llavors aquesta infermera doncs, té un temps a la consulta per dedicar a aquesta persona. A vegades, si és gent molt jove que li costa vindre a consulta, fem la primera visita presencial i les posteriors, a vegades, podem fer un seguiment telefònic.
Uh-huh. I quins són els consells que es donen quan ve un usuari que vol deixar de fumar?
L'usuari ha de tindre clar que és el seu moment, que és el seu moment per deixar de fumar. I hem d'establir com que el que diem el dia D. El dia D és el dia que ens marquem amb el dia que serà el dia que deixem de fumar. Llavors hi ha una feina prèvia, sobretot de preparació. Primer és important començar a reduir el consum de tabac, avisar la gent del nostre entorn que deixarem de fumar, començant a fer alguns canvis a nivell d'alimentació, començar a fer més exercici, perquè en el moment que deixem de fumar i tinguem una mica de dependència física, puguem incidir en tots aquests consells que hem treballat abans.
Uh-huh. A l'any quants pacients poden deixar de fumar a Palamós, o que, almenys que tingueu controlats que han començat aquest procediment?
Ostres, a l'any amb números no t'ho sabria dir. A la consulta, quasi bé cada setmana tenim alguna consulta, cada setmana potser exactament no, però cada 15 dies segur que tenim alguna consulta per pacients que volen deixar de fumar. Ara hi ha un augment de gent que té ganes de fer canvis en salut.
Uh-huh. Això canvia segons les èpoques de l'any o hi ha tendències o... trobeu això, alguna tendència?
Bueno, ara és al llarg de l'any, però sí que és veritat que temps enrere, a principis d'any, no, la gent es marca nous objectius i bueno, allò de l'1 de gener, que tothom vol fer un canvi d'hàbits, doncs plantegen objectius nous, era un moment com per deixar de fumar.
Uh-huh. Ara això s'ha diluït una mica.
Sí, sí. A l'estiu potser no és la millor època, no?, perquè la gent fa més vida al carrer, estan de vacances, potser el setembre serà un moment que trobarem més auge, més gent que vulgui deixar de fumar, passar l'estiu i les vacances. Uh-huh.
Després també suposo que deu haver molta gent que comença el procés, comença l'assessorament amb vosaltres i després abandona, no?, també.
Sí, és el que dic, és molt important que sigui el moment de la persona. Si estem en un moment que tenim un problema familiar o a la feina i volem deixar de fumar i no és el moment, és molt fàcil que tinguem recaigudes. Llavors, és important que estiguem en un moment de la nostra vida, que tinguem una mica d'estabilitat per poder afrontar el deixar de fumar.
Uh-huh. Què heu fet durant aquesta setmana sense fum al CIBE?
Doncs vam muntar una taula de salut el passat dimarts, dia 27, a davant del mercat de Palamós, davant del mercat municipal. Vam aprofitar que els dimarts és el dia del mercat setmanal i vam oferir una taula de salut amb informació, amb tríptics, informació sobre el tabac i com la gent pot deixar de fumar. I aquest any vam voler fer una estimulació a través dels sentits. Teníem plantes aromàtiques i oles essencials per treballar tot el que és l'olfacte i vam oferir també fruita tallada per estimular el que és el gust. I una mica el nostre lema era tot el que et perds quan fumes i tot allò que guanyes quan deixes de fumar.
Clar, perquè tot això es perd, evidentment, tot això no ho gaudeixen les persones que fumen.
Exacte, a la llarga hi ha una pèrdua doncs, de la sensibilitat gustativa, de l'olfacte, i volíem treballar a través d'aquests sentits. Mm-hmm.
De fet, la setmana passada explicàvem, en el marc d'aquesta setmana contra el fum, setmana contra el tabaquisme, explicàvem que una desena de professionals del CIBE han aconseguit deixar de fumar gràcies a aquest programa en contra el tabac. Ara anava a intentar dir la paraula deshabituació.
Sí.
És complicada. 10 persones han deixat de fumar. La resta, que són 28 que participaven en el programa, han tingut una recaiguda. Per tant, el que dèiem, no? Que també és molt factible començar, tenir molt bones intencions, però després tornar-hi.
Exacte. També hauríem d'intentar no penalitzar la persona que recau.
Ja.
Hi ha una recaiguda, hem de saber per què ha recaigut i a partir d'aquí trobar la solució o trobar una alternativa. Llavors, nosaltres quan comencem a la consulta tot el procés de que la persona vulgui deshabituar-se amb el tabac, ja parlem de les recaigudes. I si en algun moment, abans de que hi hagi la recaiguda o quan hi hagi la recaiguda, poden reconsultar igual, sense problema.
Uh-huh. Perquè veig que és quan passa un any que se'ls dona com l'alta, que ja es diu que ja ets exfumador?
Exfumador, sí. Fins al cap d'un any, sí. Uh-huh.
Sí, a partir d'un any, què és que passa? Que és més difícil recaure o que a nivell intern de salut alguns dels efectes del tabac han desaparegut? O...
Bueno, es considera perquè com que és un any complet ja és molt de temps i en principi aquesta persona té menys risc ja de recaiguda i es considera ja exfumador.
Vale. Doncs això, alguna cosa més que vulgui afegir en aquesta conversa sobre la setmana sense fum que ha organitzat els Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà?
Bueno, que tota la gent que es plantegi aquest canvi, doncs que nosaltres estem aquí disposats a oferir ajuda i alternatives i que vinguin, que tenim les portes obertes per oferir-los el seguiment i l'ajuda.
Recordem quines són les vies de venir, diguem-ne, anar presencialment al CAP, no? El CAP que toqui cadascú dels nostres oients.
Sí, les persones poden anar al seu CAP de referència a explicar a les nostres companyes, les administratives, que volen deixar de fumar i elles els citaran amb la seva infermera.
Uh-huh. L'Anna Maria Cortada és la referent en tabaquisme de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
8 i 23 minuts, 24 hores de seguida. Notícies del dia avui, que és dimarts 3 de juny del 2025. El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, assegura que el col·lapse judicial a les comarques de Girona no es resoldrà amb les 7 noves unitats previstes, els 7 nous jutjats, i alerta de greus conseqüències en casos socials sensibles.
El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ha alertat que 7 noves unitats judicials previstes fins 2028 no seran suficients per posar fi al col·lapse judicial que pateixen les comarques gironines. Durant la presentació de la memòria de l'any 2024, ha destacat que la càrrega de feina supera amb escreix els límits recomanats, amb jutjats que treballen el 200% o fins i tot el 230% de la seva capacitat, com és el cas de les seccions civils de l'Audiència. També ha denunciat que el jutjat penal número 6 a Girona, que tracta casos de violència domèstica, ja programa judicis per finals del 2026 o 2027. A més, la manca d'inversions i l'alta rotació dels jutges dificulten la continuïtat i l'estabilitat dels equips. García Morales demana més recursos i una reducció de la càrrega de feina, especialment en casos sensibles com la violència de gènere o els delictes sexuals, per poder garantir una millor atenció a les víctimes.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys i mig de presó l'home violador reincident que va agredir una dona de la neteja a Torroella de Montgrí. Els fets van passar el 2020, 25 de juliol del 2020. La sentència considera provat que el processat va fer que la víctima es canviés de roba per treballar només amb una bata mentre feinejava a casa seva, i li va fer tocaments i li va introduir els dits a les parts íntimes més d'una desena de vegades. El tribunal no es creu la versió de l'acusat, que va negar els fets, perquè hi ha proves i testimonis que corroboren l'agressió sexual. A més de la presó, la sentència li imposa passar-se 8 anys i mig en llibertat vigilada i l'obliga a pagar 25.000 euros d'indemnització.
El cas que ara l'Audiència ha sentenciat es remunta al 25 de juliol del 2020. Segons recull la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora, aquell dia la víctima va anar per primer cop a casa del processat per fer-li la neteja. La dona va arribar-hi cap a 8:45 del matí. Quan havia començat a feinejar, l'acusat li va ordenar que es tragués tota la roba i que es posés una bata. Tot i que ella va trobar estranya la petició, la sentència recull que va accedir-hi perquè es pensava que li ho demanava arran de la pandèmia de la Covid-19. A partir d'aquí, fins a la una del migdia, el processat la va fer enfilar en una mena de taula o tarima i li va fer netejar la part superior de les portes i les finestres de casa seva. Aprofitant que la víctima es trobava en situació irregular i que ella tenia por i això li impedia reaccionar, Jaume Lozano li va mirar els genitals des de sota i cada vegada que ella baixava, li va introduir els dits a les parts íntimes. Segons recull l'Audiència de Girona, això va passar com a mínim en 10 ocasions. Quan la dona va acabar la seva jornada, l'acusat li va dir que no la deixaria marxar si abans no es dutxava. Ella, que ja estava espantada i que només volia que tot allò acabés quan abans millor, va accedir-hi. Aleshores, precís de la sentència, Lozano la va començar a ensabonar i quan la dona li va dir que ja estava neta, el processat va elevar el to de veu i de manera autoritària va tornar-li a introduir els dits a la vagina i aquesta vegada també a l'anus. Ho va repetir diverses vegades al llarg de 4 o 5 minuts, tot i que ella li deia que s'aturés.
Al judici, la dona va declarar de porta tancada. Per la seva banda, l'acusat, i ara condemnat, que tan sols va respondre al seu advocat, va negar l'agressió sexual. Va assegurar que durant tot el matí no havia passat res fora de la normalitat i que quan va acabar la jornada, clar, quina cara dura, no? Perquè si després la sentència demostra el contrari, bueno, clar, tens tot el dret a mentir, davant d'un judici en què t'estan acusant a tu, però vaja. Va assegurar que durant tot el matí no havia passat res fora de la normalitat i que quan va acabar la jornada, ell li va oferir que es dutxés perquè havia estat suant i sabia que després havia de anar-se'n a cuidar una dona gran.
Va ser aquí quan el processat va assegurar que havia comès un error, perquè quan va anar a portar-li una tovallola, li va proposar si la volia que la fregués a l'esquena i la dona va accedir-hi. Segons l'acusat, la denúncia es devia al seu passat fosc perquè té condemnes anteriors per delictes sexuals. L'any 1997, l'Audiència de Girona ja va condemnar Jaume Lozano a 22 anys i mig de presó com a autor de 3 delictes de violació, un d'ells amb grau de temptativa. Aleshores, el tribunal va considerar provat que entre els mesos de maig i juny del 1993 va aconseguir entrar amb enganx a casa de les víctimes, a Santa Cristina d'Aro i a Palamós, i un cop dins les va amenaçar amb un ganivet per violar-les. Ara, aquest historial, Jaume Lozano hi suma una nova condemna, perquè l'Audiència de Girona no dona credibilitat a la seva versió, i sí a la de la víctima, i li imposa una pena de 9 anys i mig de presó per haver agredit sexualment la dona de la neteja al domicili de Torroella de Montgrí. Segons recull la sentència, més enllà de la declaració d'ella, hi ha altres proves i testimonis que permeten decantar la balança. D'entrada, perquè tant la dona gran a qui cuidava com la seva filla van explicar-li que aquell dia la víctima va arribar a casa seva espantada, tremolant i plorant, i que es trobava en estat de xoc. Quan va aconseguir explicar què havia passat, la van convèncer per denunciar-ho als Mossos d'Esquadra. El tribunal, a més, també subratlla que hi ha diversos informes que recullen les seqüeles psicològiques que la dona va patir arran de l'agressió, entre elles angoixa, dificultats per dormir, por o malsons. Per això, l'Audiència de Girona condemna Jaume Lozano a una pena de 9 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual en penetració, és a dir, de violació, amb l'agreujant de reincidència. La sentència també li imposa no poder dur a terme cap mena d'activitat o feina que suposi contacte regular i directe durant 22 anys i l'obliga a passar-se 8 anys i mig en llibertat vigilada un cop surti de la presó.
Dos quarts de nou. El ple del Consell Comarcal aprova una quinzena d'acords per reforçar la col·laboració municipal i la gestió sostenible del territori. El ple va tenir lloc ahir mateix.
Entre les accions destacades hi ha la millora de la gestió dels menjadors escolars i l'impuls de nous plans de prevenció d'incendis. Aquestes iniciatives reforcen el compromís local amb la gestió responsable del territori. Durant la sessió també s'ha validat l'adhesió dels ajuntaments de Bangui i Mont-ras al pla de serveis per a procediments sancionadors en matèria de trànsit i civisme. Això permetrà que el Consell Comarcal gestioni la tramitació i la recaptació de les multes. A més, s'ha aprovat un conveni amb l'Ajuntament de Begur per la gestió de franges de protecció d'incendis i les zones verdes. El Consell Comarcal assumirà aquesta tasca durant els pròxims 4 anys i fins a finals de l'any 2028. En l'àmbit social, s'ha prorrogat el Pla Comarcal per a la diversitat afectiva, sexual i gènere fins a finals del 2026. El pla vol garantir els drets de les persones LGTBI i lluitar contra la discriminació. El ple també ha validat una nova regulació de la taxa per a serveis de gestió tributària, recaptació i assistència als municipis. El canvi permetrà incloure nous serveis i garantir la sostenibilitat econòmica. Finalment, s'han aprovat dues mocions relacionades amb l'accés a l'habitatge. Una demana a les institucions europees que actuïn per millorar l'accés a l'habitatge als municipis i l'altra proposa un pla específic d'habitatge per als municipis rurals per combatre el despoblament. També s'ha aprovat una moció de suport al Pacte Nacional per la Llengua que impulsarà el pla de promoció del català al Baix Empordà. El ple ha acabat amb la renúncia de Maite Bravo, consellera comarcal d'Alternativa Municipalista.
Del desert, amb aquesta mòmia que us explicaven, amb tot luxe de detalls, amb els ulls encesos, es van encenent i apagant, vol dir que potser la mòmia és viva, amb aquests ullals i amb aquestes...
Així és com passaran per Camp d'en Prats la colla Garnatxa, els guanyadors del carrusel Costa Brava 2025 en la categoria de carrosses inèdites. Així és com ho feien, així és com passaven pel carrusel Costa Brava per Camp d'en Prats a la retransmissió de ràdio Palafrugell, retransmissió audiovisual que podeu recuperar al YouTube de la ràdio. La carrossa Caixa, la tempesta del desert, també la van reconèixer amb l'accèssit al millor vestuari, maquillatge i caracterització. A part, la colla Ecassí va quedar segona amb fantasia literària i la colla Imparables tercera amb viatge galàctic del temps. I en quart lloc, la colla Dàlmates amb Of the Dragons, la colla Els Incorrectes amb Ace ha quedat cinquena, la colla Tot el 17 amb Cars, Festa a l'Asfalt, sisens, Imaginació setens, Noche Ochentera, que tenien la colla Imaginació, la colla Confeti, vuitens, amb El futur depèn de nosaltres, i la colla Diversàlia, novens, amb Fantasia encantada. A més, com és habitual, es van donar diversos accèssits, com per exemple l'accèssit a carrosses inèdites a la millor coreografia, espectacle i posada en escena a la colla Ecassí, l'accèssit al millor vestuari, maquillatge i caracterització a la colla Garnatxa, l'accèssit de carrosses inèdites a la millor originalitat per fantasia literària i l'accèssit temàtica, bé, temes de disbauxa, humor o simpatia per fantasia literària de la colla Ecassí. I l'accèssit de carrosses inèdites a lliure elecció del jurat per l'actualitat del tema, el futur depèn de nosaltres, de la colla Confeti. D'altra banda, la colla de Queens ha estat guanyadora de la categoria de comparses inèdites gràcies a la proposta La Petrificació de la Medusa. Recrea mitològicament, una recreació mitològica, el grup s'ha endut el primer premi i ha estat reconegut també amb dos accèssits especials. El segon premi ha estat per la colla Els Trompats, amb Sincronitzades fent equip, i en tercer lloc l'Associació Latina de Palafrugell amb Toves Cruzando Fronteres, El Resurgir. I en quart lloc, la nova colla de comparses Diamond amb Diamond's Version. L'accèssit de comparses, diversos accèssits que es van repartir entre The Queens i Els Trompats. Pels carrers de Palafrugell també van desfilar 5 grups d'animació fora de concurs i comparses de fora de Palafrugell. L'esdeveniment, per tant, ha reunit 25 colles i prop de 25.000 persones als carrers de Palafrugell. Parlem d'humor, parlem del Festival Riures de Calonge i Sant Antoni, que arriba a la seva segona edició, i ho fa amb una proposta d'humor en català que combina cultura i gastronomia en un entorn privilegiat. Els espectacles seran al Parc del Collet de Sant Antoni de Calonge, un espai natural amb vistes al mar.
Enguany el cartell presenta noms destacats de l'escena humorística i actuarà Antoni Albà amb l'espectacle Audiència i Real, José Corbacho amb Un Riures amb en Corbacho, Senyor Buigas amb L'Eminència Humana, Mac Lari amb Una nit amb el Mac Lari, Roger Coma amb No ho hauria de fer, i el podcast Què ha passat? Què t'ha passat? Amb conduït per Albert Tom i Joan Maria Pou. Ho explica el director del festival, Fel Feixedes.
L'encert dels Riures, nosaltres estem molt satisfets, i aquest any continuem amb una programació com l'any passat, també amb noms de primera fila, com pot ser Antoni Albà, que serà qui inaugurarà aquest any el festival amb el personatge del rei emèrit. Continuarem després amb en José Corbacho, un clàssic també d'aquest país, que vindrà a treure el cap als Riures a 2:15 de la nit. El dissabte ens n'anem amb en Senyor Buigas, un personatge radiofònic però que trepitja molts escenaris, i després el Mac Lari, també. Són noms tots molt coneguts, molt consagrats.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha subratllat que l'estiu al municipi és sinònim de cultura feta a casa nostra i que el Festival Riures es consolida com una proposta de referència.
Veurem un èxit total, un festival que es vol consolidar, però jo crec que ja ho està plenament consolidat, i a més, que en aquests moments es referència dintre del target de festivals que Calonge i Sant Antoni ens agrada.
A més dels espectacles, el festival oferirà una experiència completa amb un espai de restauració a càrrec de la food truck Bye Bye Blat i serveis de begudes. Les entrades a un preu de 20 euros i els abonaments per dos espectacles a 35 ja es poden adquirir a través del web oficial.
Sant Feliu es prepara per la desena edició de la Fira del Conte Explica'm. La proposta cultural, que ja s'ha convertit en una cita de l'inici de juny, omplirà la ciutat d'activitats al voltant del món dels contes. N'hem parlat en una entrevista al Supermatí amb la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cutxerero.
Durant tot el cap de setmana es podran viure prop d'una trentena d'activitats, tallers creatius, espectacles al carrer, cercaviles itinerants i presentacions de llibres són algunes de les propostes que es repartiran pels diferents espais del municipi. Dissabte serà el dia de la fira pròpiament dita, amb parades de llibres i d'artesania als carrers del centre. La Fira del Conte s'adreça principalment a un públic familiar, però també ofereix activitats per a totes les edats. Dissabte al vespre hi ha programat un espectacle pensat exclusivament per al públic adult, amb l'objectiu d'ampliar l'oferta i atreure nous visitants.
Els espectacles que tenim, en els més petits els agraden, però els més grans a vegades hi veiem aquell segon sentit que quan ets un infant doncs no li trobes, t'agrada doncs perquè són uns titelles gegants, perquè són uns personatges doncs que ens fan riure, però el públic adult doncs hi sabem veure aquell altre sentit que també això és el que ens agrada, poder arribar a tothom i que ens ho passem tots bé, si no que estigui l'explica'm només adreçat a un públic molt concret en aquest cas.
A més de les activitats culturals, la fira compta amb una forta implicació del teixit local. Comerços i entitats del municipi col·laboren en l'organització i decoren els seus establiments per crear un ambient de conte. Segons la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Núria Cutxerero, la col·laboració de les entitats és clau per a l'èxit de la fira i també per dinamitzar la ciutat.
Doncs sí, Fira del Conte. D'una punta a l'altra, de fet, a la comarca, anem des de Sant Feliu fins a l'Estartit. I és que l'Estartit celebra el Costa Brava Blue Wave Fest. És un esdeveniment que busca promoure la conservació marina. El festival se celebra entre el 30 de maig i el 9 de juny en diverses poblacions de la Costa Brava.
A l'Estartit, el programa inclou una conferència del meteoròleg Josep Pasqual, medalla d'honor de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. Serà el 7 de juny a les 7 de la tarda al Club Nàutic de la Població, en el marc del Dia dels Oceans. Pasqual destaca per haver monitorat la temperatura del mar durant més de 50 anys. El mateix cap de setmana, els dies 7 i 8 de juny, es farà un curs de conservació marina. Combinarà immersions guiades amb sessions sobre biodiversitat i comunicació ambiental. El biòleg Àlex Avelló serà l'encarregat de dirigir aquestes activitats. El festival també proposa activitats per escolars. Entre el 3 i el 5 de juny, alumnes descobriran el fons marí i participaran en una ruta en caiac. Una de les novetats destacades del festival és la recollida de residus. Es farà durant tota la setmana a diversos punts de la Costa Brava. Els centres participants proporcionaran bosses reutilitzables
reutilitzables i contenidors per facilitar la recollida. També es vol fomentar la reutilització de neoprens vells per donar-los una segona vida.
Palamós comença, de fet, acaba una nova edició del projecte Rossinyol, una iniciativa que promou la inclusió social a través de la mentoria entre estudiants universitaris i joves nouvinguts, amb la participació de 7 alumnes procedents d'Amèrica Llatina.
Palamós ha posat punt i final a una nova edició del projecte Rossinyol, amb un acte de cloenda a la Biblioteca Municipal. El projecte impulsa la inclusió social i la participació ciutadana mitjançant la mentoria entre els joves nouvinguts i estudiants de la Universitat de Girona. En aquesta edició hi han participat 7 nois i noies d'entre 12 i 15 anys procedents d'Hondures, Colòmbia i Perú, recentment arribats al municipi. Cada un d'ells ha tingut una mentora universitària formada específicament per acompanyar-los. Durant els últims mesos, les parelles de mentors i mentorats han realitzat activitats culturals i de lleure fora de l'horari escolar per afavorir la integració i fomentar l'ús social del català. El projecte està coordinat pel Servei de Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Palamós en col·laboració amb els centres educatius i la Universitat de Girona.
El 21 de juny, que és dissabte, Palafrugell serà la seu del Campionat d'Autonomies Sub-18 d'Atletisme. Es preveu que hi participin 400 atletes d'arreu de l'Estat, un per cada prova i comunitat. A més, serà una de les cites atlètiques més destacades que acollirà l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès des de la seva remodelació l'any 1991. La competició comptarà amb representants de totes les comunitats autònomes que participaran per proves repartides equitativament entre categories masculines i femenines. Els relleus programats seran mixtos i la classificació final es farà de manera conjunta entre gèneres. Els actes comencen a 6:15 de la tarda i s'allarguen fins a la nit, amb la cerimònia de lliurament de premis a les 10 de la nit. Entre les proves més destacades hi ha els 400 metres tanques, els 3.000 metres llisos, la perxa, el martell, la javelina i els relleus mixtos 4% i 4x400. L'última edició es va fer a Pontevedra el 2024 i Andalusia es va imposar a Catalunya en el darrer relleu, tot i empatar punts. La presentació oficial del campionat serà aquest divendres a la Festa de l'Esport de Palafrugell, que es farà al pavelló d'hoquei a partir de 8:15 de la tarda. I encara en l'àmbit esportiu, ni que sigui de rasquillada, això combina urbanisme i esports, Begur comença les obres de remodelació dels vestidors del camp de futbol municipal. Atenció, perquè costen 1,5 milions d'euros. I les obres duraran 10 mesos i mig per oferir unes instal·lacions més modernes i adaptades als clubs.
L'Ajuntament de Begur ha iniciat les obres per remodelar els vestidors del camp de futbol municipal, una actuació molt esperada, segons el regidor d'Esports, Jordi Carreras. L'obra tindrà una durada aproximada de 10 mesos i mig i compta amb un pressupost de més de 1,5 milions d'euros. La intervenció forma part de la primera fase de millora de les instal·lacions esportives municipals i preveu la construcció de nous vestidors per millorar la funcionalitat del complex i facilitar la pràctica esportiva. Per garantir que l'activitat esportiva no s'aturi mentre durin les obres, s'instal·laran provisionalment 5 mòduls prefabricats, 4 pels equips i un pels àrbitres.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
És una merda que és... Ara de seguida parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús del Cucut de Torrella, però abans l'última cançó de Siderland, Si mai vols tornar.
Alhora sento que és admirable perseguir els somnis fins tan lluny de casa. Aquí tot està bé, tots anem tirant, cantant, rient i ballant. Això mai no canviarà. Jo penso en tu i en què faràs aquest vespre. Estic segur que per més que siguis lluny estàs de festa. Brindem per tu i se'ns cau la llagrimeta. Estic segur que per més que siguis lluny ens portes sempre amb tu.
Ben cofó i ben empiquetat, colonieta i repentinat. Avui ens menjam la ciutat, ja vaig portar el xec a caulat.
Calma, calma.
La nit a Barcelona segueix desperta. Dos petonets de part de la moreneta.
Que aquí tot està bé, tots anem tirant.
cantant, rient, ballant. Això mai no canviarà. Jo penso en tu i en què faràs aquest vespre. Estic segur que per més que siguis lluny estàs de festa. Brindant per tu i se'ns cau la llagrimeta. Estic segur que per més que siguis lluny ens portes sempre amb tu. Casa nostra és casa teva, que quedi ben clar. Que casa nostra és casa teva, si mai vols tornar. Casa nostra és casa teva, que quedi ben clar. Que casa nostra és casa teva, si mai vols tornar.
Per matí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els dimarts al Supermatí parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va?
Molt bon dia. Bé, molt bé, molt bé. Uh-huh. Aquests dies així de que s'avança l'estiu, però que al dematí encara tothom respira alleujat, amb la temperatura bona, és sí. Molt agradable, eh?
Sí, sí. Molt bona aquesta sí. La temperatura. Ja veurem a la meitat del dia, però al matí avui valia la pena...
Sí.
Jo he sortit de casa sobre les 7 i dius, oh, que bé.
Que bé. Sí, és bonic veure despertar el món, eh?
Sí, 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 perquè els dies que entres a treballar i encara és de nit, que això que tampoc...
Sí.
A mesura que anem avançant l'estiu, anirà passant, vull dir que s'anirà fent de nit, en principi, o sigui, s'anirà fent de dia més tard.
Sí, el meu cunyat, bueno, que va morir l'octubre passat, es despertava molt d'hora, estant malalt i així, quan estàs a l'hospital, bueno, tens uns horaris molt girats, i quan es despertava de nit deia, no han posat els carrers encara.
Exacte.
I però ens deia bon dia i tal, i el dia que es despertava clar, deia, avui sí que hi són els carrers. Era, bueno, mira, molt, sabíem, no calia dir l'hora, sabíem si s'havia despertat de fosc o de clar, i era aquesta la seva manera d'expressar-ho. Bueno,
bueno.
Parlem d'un llibre que us aviso, mai m'hauria pensat que jo recomanaria aquest autor.
Ah, a veure.
Vale. És un autor que des del primer llibre que vaig llegir no m'ha agradat i m'ha costat molt de suportar. Ja sabeu que aquest programa és per parlar bé de llibres i ja ho faré. Però he de confessar, això només ho deia dintre de la llibreria, que aquest senyor pues no m'ha agradat mai la seva intriga i és dels que ens venen a comprar. Sabeu que tenim una expressió que és que ens venen a comprar, la gent que ja sap què vol i ho demana, i que ens venen, i que venem en cas que ens demanin opinió. Val? Hi ha el client que et demana, vull un llibre d'intriga, perquè parlarem d'un autor d'intriga. Vull un llibre d'intriga i llavors recomanem del que hem llegit i del que més ens ha agradat, o hi ha el que entra a la llibreria i diu vull l'últim d'en Joel Dicker.
Val.
Vale?
Vale.
Molt bé.
Vale. Però
parlarem.
Recomanem o no recomanem Joel Dicker?
Senyor Joel Dicker.
Aviam.
No he pogut llegir sencer, bueno, el primer ho vaig intentar, però sí que el vaig acabar de llegir perquè ens va demanar l'editorial.
Jo crec que me'ls he llegit tots. Anem a fer repàs.
Vale, jo, la veritat sobre Harry Quebert, és el primer llibre que va arribar a Espanya,
sí.
Traduït en castellà per Alfaguara, en català per La Campana.
No està malament.
No vaig poder. O sigui, el dia que vulguis que fem un club de lectura de Joel Dicker, me'l carregaré de dalt a baix i estic convençuda que et provocaré molts dubtes.
No, sí, en tinc tots, els tinc tots els dubtes, eh? Vull dir que el vas llegint i vas veient. Ui, això, ai, aquí.
És una fantasmada.
La traducció, tot. Sí. Però
no
és d'aquells llibres d'estiu que vas llegir...
No,
tampoc,
ni això.
Ni
qualsevol dona que hagi llegit Joel Dicker...
Sí.
I estigui revisant en quin personatge femení es podria mig empatitzar,
ja
no en trobarà ni un, excepte si té 50 anys o 60 i pot empatitzar amb la mare de l'autor, perquè és l'única mitjanament potent.
És veritat, mira, altra, és d'aquelles coses que tens raó.
Personatges sí femenins insuportables. Molt bé, de què us vull parlar? A partir d'aquí, cada vegada que ha sortit un Joel Dicker, o de tant en tant, hem intentat, jo he intentat fer les paus amb aquest noi i l'he tornat a començar.
Diguem-ne, diners us dona, no, en Joel Dicker? Vull dir, que veneu, que us dona diners, sí, en Joel Dicker.
Clar, bueno, és el que ens venen a comprar, per tant, ho agraïm moltíssim, que ell escrigui i ens sembla fantàstic. Jo no passava de la pàgina 20, no podia, perquè ja quan comença és primera persona, soc molt guapo, soc sí molt intel·ligent, ho faig tot molt bé i totes em ponen.
El llibre de los Baltimore no està malament, tampoc.
Perquè ja és un altre estil, em sembla, no?
Sí.
Vol parlar d'una altra cosa.
Sí.
Molt bé. No, és que no podia jo amb tots. A més, esclar, necessitava trobar una obra en la qual pogués parlar bé, vull dir, perquè si no, quin sentit té? O sigui, que abans un llibre que no ens agrada, quan ve el client i ens demana opinió, és que, esclar, no hem perdut el temps i llegint que no ens agrada.
I què els hi dius?
Què està passant?
Què els hi dius quan et venen a demanar un Joel Dicker? I
no, ni piu. Si ho puc evitar, ni piu.
Cara de pòquer i vinga, paga, paga.
No, perquè a més, escolta, no, com ho diuen, para gustos los colores, no? Vull dir, no es tracta d'això tampoc. A més, és super... Bueno, nosaltres respectem moltíssim els gustos de tothom i, la veritat, en Joel Dicker, si una cosa ha aconseguit és entretenir. Vull dir, i això té molt de mèrit, eh? Vull dir, no, fins i tot no tothom ho aconsegueix. Vull dir, a veure, quan agrada tanta gent, aquí hi ha alguna cosa. Vull dir, sí, que a mi, pel que sigui, no m'hagi entrat, això ja... Hi havia de posar remei. De què estic parlant? Pues del seu últim llibre. Què passa? Ja sabeu que ara ha dit que vol que el llegeixin nens des de 8 anys fins a 99, em sembla, aquí posen l'últim. La catastròfica visita el zoo.
Sí.
Molt bé, jo com que tinc aquesta assignatura pendent amb aquest senyor, he tornat a intentar veure si m'agradava, val? I m'he trobat amb la sorpresa del segle.
Que sí que t'agrada.
Feia, bueno, feia anys que no reia tant, tota sola, però desternillada a casa meva.
Què dius? Vale?
Desternillada.
Jo encara no l'he llegit,
això,
aquest.
Sí. Així us ho vull dir. O sigui, la gent que ha de riure, la gent que necessita passar-s'ho bé, a part que és curtet, encara no l'he acabat, és superdivertit. Ara, no és per alumnes de 9 anys, això també ell em penso que s'ha emocionat una mica massa, o persones de 9 anys, actors de 9 anys. Sí que poder 10-11, i a més, ja us dic, és molt divertit. De què tracta? Ell d'entrada ja no és primera persona, la persona que parla directa i que interpel·la el públic és una nena que està en una escola especial per nens i nenes amb situació psicològica de diferents graus de no sé com et diria, un no parla mai perquè a casa seva ja no parlen, un altre és hipocondríac, l'altre té un punt d'autisme, i són mitja dotzena de nens i nenes que tenen una classe especial amb una aula una mica separada de l'escola principal. Per tant, són els de l'escola principal, evidentment, per a uns els raritos, vale? Els rarets, per ells, doncs, bueno, són una pinya molt ben... molt fidel, vull dir, s'estimen molt entre ells, i un dia arriben al col·le i resulta que l'escola, la seva classe, està inundada, impracticable, perquè durant tot el cap de setmana algú amb vandalisme tapat tots els desaigües dels lavabos del bany i ha obert totes les aixetes durant tot el cap de setmana. Per tant, quan arriben el dilluns hi ha una inundació impressionant i els han de portar a l'escola dels normals, val? Normals, entre cometes, i els situen en allà. I aquí comença una sèrie d'activitats que pretenen que facin amb els altres i que són catastròfiques, cada una darrere l'altra, fins que l'últim dia van al zoo i en allà passa la catàstrofe més grossa de totes. però les catàstrofes que van passant, jo hi ha un capítol que conviden a un policia per explicar-li la circulació vial, per on han de travessar, per on no han de travessar, que han d'esperar amb el semàforo. Us ho juro, jo el que he rigut en aquell capítol feia anys que no reia.
Se't nota, eh? Se t'escapa el riure.
Però de debò, o sigui, li comencen a preguntar que per què les ratlles estan posades d'aquella manera i no de l'altra, diu, i heu de mirar abans de travessar, diu, nosaltres, diu, el que ha de mirar és el que condueix. És molt divertit, perquè diu, bueno, que condueix... Diu, que un cec pot travessar? Diu, que un cec pot travessar, no? Vull dir, diu, sí, un cec pot travessar. És que un cec no pot conduir? No, un cec no pot conduir. Doncs, el que ha de mirar és el que condueix, no el que camina. De debò, això, el policia acaba a l'hospital, o sigui... A l'hospital acaba en aquell capítol.
Però llavors aquí no hi ha assassinats, no hi ha desaparicions...
O sigui, és aquesta mirada infantil, aquesta mirada neta, absolutament divertida, solidària amb els seus, que enganyen una mica però ho just, que volen, estan aprenent un llenguatge nou, vull dir, volen saber què és la democràcia. El capítol de la democràcia és espectacular. Llavors com els pares s'hi fiquen, perquè és clar, els pares dels nens normals no voldrien que els nens no normals estiguin en allà. Vull dir, la idea de ficar-los en una escola en aquesta situació amb un grup de nens que són encantadors, ficats en el que és els depredadors, per dir-ho d'alguna manera, i llavors els pares, que són els primers que no callen i que és impossible mantenir una reunió normal, el director de l'escola, gestionar tot això de manera en què ho fa o intenta fer-ho. És un llibre molt divertit per llegir a classe, si volen els professors, més o menys des de cicle, des de quart, cinquè, es poden divertir molt i molt. Troben molts temes per treballar, ja us dic, reunions, democràcia, solidaritat entre ells... tot el que és també l'autoritat, perquè no, vull dir, el director té treballs a imposar-se. Un llibre molt diferent de Gudendieker, penso que aquí ha trobat una veu nova molt interessant per ser un llibre sense edat. És curiós perquè l'han posat, evidentment, a les col·leccions d'adults que estaven, el Faguara i la Campana. Potser si ell ves, l'editorial, hagués pres la decisió de posar-ho en el que seria... que els llibreters ho poséssim a la secció que Dieker voldria, no? el juvenil o cicle superior de primària, no es vendria com es vendrà i no es descobriria com es descobrirà. Ara, el lector que està comprant Dieker, pensant-se que compra la veritat sobre Harry Keber, els llibreters l'hem d'avisar, perquè és que no té res a veure.
Però, i com t'expliques aquestes? Vols dir que l'ha escrit ell?
Ah, sí, jo penso que sí. Jo espero que sí, m'agradaria pensar que sí, perquè, bueno, poder aconsellat, perquè la veritat és que la gràcia i la xispa que tenen els diàlegs amb els nens és boníssima.
I la traducció bé, la traducció?
Per ara, jo és que curiosament l'he agafat en castellà, perquè en teníem més que en català, però sí, vale. Perquè a més hi ha qüestions de llenguatge molt divertides, o sigui, sí, en mi hem de, diu, ara serem capaç, diu, una proposta d'enmienda i els altres entenen que és una merienda i ja es preparen per berenar i resulta que s'han de preparar per demanar perdó perquè han fumut el policia a l'hospital i el director els diu que han de demanar disculpes i que iran cap allà, però ells es pensen que van a berenar. Bueno, de veritat, és un xou. Llavors, el llenguatge també, la traducció ha d'estar bé perquè hi ha jocs d'interpretació per la llengua i per i pel joc de paraules que fan.
Joel Dieker, La catastròfica visita al zoo, que això editorial...
Sí, la Campana en català, de tot ho han fet La Campana i el Faguara en castellà. Vull dir, tot Dieker està en aquestes dues editorials. La traducció en català és de la Imma Falcó, jo, qui coneixi els traductors, una molt bona traductora, també. Mm-hmm. I qui necessiti riure, us ho asseguro que, bueno, em sembla que no pot fallar, perquè és que té moments boníssims.
Molt bé. Doncs, Maria Teresa, gràcies i que tinguis molt bona setmana. Gràcies per la recomanació.
Igualment a tots vosaltres.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu-siau.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del sol, de les temperatures una mica més suaus i que vagi bé. Adéu.